Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La capital del Priorat ja té nova escola de música. Per fi tenim escola de música, deia el president de l'associació musical el dia de la inauguració. I és que realment ha estat una llarga reivindicació. La nova escola és un equipament important per Falset, ja que permetrà que els joves del poble i de la comarca puguin formar-se en unes condicions com Déu mana. De la inauguració de l'escola en parlarem avui, i també de la trobada de bandes que va reunir més de 1.000 músics el dissabte passat. Així mateix, també us explicarem que fa uns dies va visitar la comarca un avaluador de la UNESCO per entendre des del terreny la candidatura del Priorat. En l'informatiu d'avui, però, també ens farem ressò dels sous que cobren els alcaldes de la comarca, de que el Consell Comarcal ja ha presentat la sol·licitud per a l'eliminació de la concessió d'aigües del Siurana a la comunitat de regants de Riudecanyes i de la nova polèmica que sorgeix a la comarca pels entrenaments del Rally Catalunya, que té lloc d'aquí dues setmanes. Finalment, també repassarem els vins de l'SDO de la comarca reconeguts als Premis Binari 2018. En els esports veurem què van fer els equips prioratins i, per acabar, Enric Massip ens explicarà quin temps es preveu per als propers dies. Comencem! El passat diumenge es van inaugurar les noves instal·lacions de l'Escola de Música de Falset, que s'ubicaran a la Casa de la Música, al carrer d'Avall, número 1. En l'acte hi van intervenir l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, el diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, el president de l'Associació Musical Vila de Falset, Josep Àngel Mestre, i el director de la banda de música, Carles Capseta. L'alcalde de Falset va destacar la importància de la nova escola de música, ja que representa l'aposta per la cultura que ha fet el consistori.
És un esforç que han fet com a poble hem fet un esforç, però jo crec que avui fer una aposta per la cultura és important, no? La cultura és el millor llegat que podem deixar a les generacions futures i, a més, és el que ens dona un segell d'identitat com a poble, no?
Així mateix, Domènech va voler posar de relleu que la rehabilitació de l'edifici de la Casa Pàmies i la seva conversió en escola de música, juntament amb la biblioteca i el condicionament dels rentadors, deixarà un conjunt cultural important en aquest sector del municipi.
Aquesta era la casa de la senyora Ramona de Calmagrinyà, era la casa que era pràcticament un edifici que s'havia anat ensorrant i se li ha tret un bon rendiment, que juntament amb la biblioteca queda un conjunt cultural important. Ara amb la segona fase s'obriran les escales i també se posarà l'aigua una altra vegada a lo que era als safrejos de baix i per tant quedarà tot un conjunt.
En aquest mateix sentit, es va expressar el diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, que va destacar que amb aquesta escola de música, Falset acabarà de complementar tota la vitalitat cultural que ha de tenir una capital de comarca.
Teniu, doncs, de tota la part cultural, biblioteques, arxiu, i ara, doncs, amb aquesta escola de música, realment acabareu de complementar, doncs, tota aquesta vitalitat que, junt amb tota la part associativa que enriqueix, doncs, fa que Falset, doncs, entre tota aquesta part cultural i la part vitícola que esteu projectant, doncs, fa que, diguem-li, aquest turisme, no?, que es crea, doncs, es doni molta vitalitat a la zona.
Tant el president de l'associació musical com el director de la banda van dedicar unes paraules d'agraïment per haver aconseguit la nova escola de música. Josep Àngel Mestre va destacar que després de molts anys i reivindicació, per fi tenim escola nova, i va explicar els principals objectius que es marquen des de l'associació.
Això ens donarà la possibilitat de seguir treballant amb el nostre objectiu, que el nostre principal projecte avui dia és vertebrar la banda, és abastir de músics a la banda. De moment ho hem enfocat com una escola de banda, ja tindrem temps més endavant d'ampliar-ho, però el nostre objectiu principal dels pròxims 2-3 anys és que la banda, a la meva forma de veure, formin tots aquests nens, tots els músics, evidentment, com més siguem millor, però el nostre objectiu principal és que tota aquesta joventut puguin formar part d'aquesta banda i per això tenim aquestes instal·lacions.
El director de la banda, al seu torn, va explicar que la nova escola és el fruit de moltes il·lusions i de gairebé 4 anys de feina. Així mateix, es marcava un compromís per als propers anys.
Inaugurar l'edifici està molt bé, és meravellós, ja l'heu vist. Tenim professors molt ben capacitats, tenim alumnes meravellosos, I ara ens falta doncs, un objectiu de que aquesta escola esdevingui en un temps un referent, no sols a nivell local, sinó també a nivell comarcal. I bueno, sobretot fer això, fer cultura, fer música i fer poble.
La 37a trobada de bandes de Catalunya va omplir de música els carrers de la capital del Priorat el passat dissabte. Fins a 26 bandes vingudes des de diversos punts del país i aproximadament 1.100 músics van participar en aquest esdeveniment que busca apropar la música de banda a la població. El director de la Federació Catalana de Societats Musicals, Josep Parés, es mostrava molt satisfet de l'èxit d'aquesta 37a edició. Així mateix, destacava que el format de la jornada, amb un concert al matí i la cercavila a la tarda, havia funcionat molt bé.
Ha anat superbé, per diversos motius. Primer, perquè el format que havíem plantejat inicialment amb els companys i amics de l'Associació Musical Vila de Falset s'ha pogut complir, dividint-ho una miqueta en tres parts, no? Que era aquest concert del matí, però portant una peça simfònica, cosa que és difícil en ciutats més petites o en viles, de poder-ho portar més. L'exposició que han muntat, que és una passada, i després, per descomptar, doncs, el que hem vist aquesta tarda, el Cercaviles, amb la participació doncs, home, de 26 bandes i algunes bandes molt potents. Des de Girona, passant per Blanes, anant cap a Lleida, cap al Canà, que n'han vingut dues d'Amposta, Ullacona, la Sénia, bueno, 26 en total.
En el mateix sentit es manifestava el president de l'Associació Musical Vila de Falset, Josep Àngel Mestre, que estava molt content amb com havia anat tot plegat.
Era un repte i de fet estava tot molt detallat, inclús havien anat membres de la comissió pels carrers, cronometrant inclús els recorreguts, quan tardaven, per poder anar tot sincronitzat, i jo crec que ha anat molt bé.
Tant Mestre com Parés van agrair la tasca del centenar de voluntaris que van permetre que la trobada de bandes fos tot un èxit. De fet, el president de la Federació de Societats Musicals es mostrava al·lucinat per tota l'organització.
He al·lucinat. Nosaltres hem col·laborat amb ells en l'organització, però al final han sigut tot l'equip de voluntaris, dels quals els hi estic absolutament agraït, perquè han estat capaços doncs d'això, de fer-ho funcionar tot com un rellotge, dins absolutament tot dels temps o del timing que havíem establert i amb una fluïdesa encomiable. Per tant, si em permets que llenci una felicitació des d'aquí, doncs encantat. Gràcies a tots.
Els actes de la 37a trobada de bandes van començar al matí amb el concert de la banda de la Universitat Rovira i Virgili i la banda de música Vila de Falset al Teatre L'Artesana. Així mateix, el vestíbul del teatre acull fins al dia 14 una exposició que recorre els més de 40 anys d'història de la banda de l'Associació Musical Vila de Falset. A la tarda va ser el torn de la desfilada de totes les bandes de música participants a la cita. L'edició de l'any vinent de la trobada de bandes se celebrarà a Terrassa. Josep Parés explicava que des de la federació intenten intercalar ciutats grans amb localitats més petites per tal d'aprovar la música a la gent.
L'any vinent anem a Terrassa. Sempre intentem intercalar ciutats o pobles o viles més petites amb algunes ciutats més grans, perquè l'essència de la música, de la cultura popular, de la que forma part la música, és bàsicament sentir-nos molt a prop del poble, de la gent, de viure-ho.
La passada setmana va visitar la comarca un membre d'ICOMOS, el Consell Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, per avaluar sobre el terreny la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO. El president del Consell Comarcal, Jordi Sabater, explicava que tant l'avaluador com els membres de la candidatura havien quedat molt satisfets amb la visita.
La passada setmana, a partir de dimarts, dimecres i dijous, vam tenir un senyor de UNESCO, d'ICOMOS, que va fer una visita per comprovar pues, tot el tema de la candidatura. Estem satisfets de com ha anat, ell crec que va marxar content i esperem doncs, que el seu informe sigui favorable, però bueno, en tot cas tampoc és un informe definitiu. Hi ha altres persones que estan treballant amb el tema aquest de la candidatura. Ell ha fet una part, que és el treball diem de camp, i després hi ha altres que fan doncs, un treball més sobre el paper, no?
A partir d'aquesta visita, l'avaluador de la UNESCO elaborarà un informe sobre la candidatura, que pot ser favorable o desfavorable. Tot i que no és l'únic, sí que es tindrà en compte l'opinió de l'avaluador, que també ha fet algunes suggerències a la candidatura prioratina. A partir d'aquí, es valorarà el conjunt de la candidatura i es demanarà més informació si s'escau. S'espera que cap al juny o juliol de l'any 2019, la UNESCO decideixi si el priorat Montsant-Siurana es converteix en patrimoni de la humanitat. Jordi Sabater admetia que la candidatura és difícil, ja que estem parlant d'un territori, però alhora també explicava els punts forts que han valorat des d'ICOMOS.
Sempre hem dit que és una candidatura difícil, és difícil. És un territori, per tant, no és un monument o un espai molt reduït, molt concret o algo, no? És un territori i, per tant, és molt complex, molt complex. Ara, també s'ha de dir que el que és el dossier el troben superben fet, o sigui, el troben modèlic, i el pla de gestió igualment. El pla de gestió ja fa temps que ho estan dient. És un pla de gestió que s'estan embirallant a altres llocs amb aquest pla de gestió.
Aquesta setmana s'han fet públics tots els sous dels alcaldes i regidors arreu de l'Estat. Segons les dades del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a la nostra comarca l'alcaldessa que percep una retribució més elevada és la d'Ulldemolins. Misericòrdia Montlleó guanya 24.375 euros a l'any per realitzar la seva tasca de manera parcial. La segueixen l'alcaldessa de la Morera de Montsant, Meritxell Martorell, que per dedicar-se exclusivament a ser alcaldessa percep un total de 12.398,76 euros i l'alcalde de Bellmunt del Priorat, Josep Maria Torné, que percep un total de 11.790 euros amb una dedicació parcial. Només 5 dels 23 alcaldes de la comarca no perceben un sou. Són l'alcalde de Falset, el del Molar, el dels Guiamets, la Torre de Fontaubella i la Vilella Alta. A més, fins a 3 regidors cobren per dedicar-se parcialment a les tasques que tenen als consistoris. Així doncs, 2 regidors de Poboleda cobren 3.600 i 1.400 euros respectivament, i un del Lloar guanya fins a 1.860 euros. El Consell Comarcal del Priorat ja ha presentat oficialment a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre una sol·licitud formal per tal que revisi la concessió d'aigües del riu Siurana a la comunitat de regants del pantà de Riu de Canyes, que precisament consta inscrita al Registre d'Aigües de la Che. La sol·licitud, aprovada recentment per unanimitat en el ple del Consell Comarcal, proposa la total eliminació de la concessió o una reducció substancial del cabal concedit, a fi d'assegurar la conservació dels hàbitats i les espècies de l'ecosistema del riu Siurana, que és un dels valors ecològics fonamentals de la comarca. El president del Consell Comarcal, a banda, explicava que també demanaran una audiència amb el responsable de la Confederació Hidrogràfica per tal d'explicar-los la qüestió de primera mà.
Nosaltres demanarem una entrevista amb el comissari de la CHE i, bueno, quan mos doni mos ho confirmin, doncs, bueno, nosaltres anirem a Saragossa i els hi explicarem i esperem que això, doncs, s'entengui i ho tinguin en compte, perquè, bueno, ha de ser així, vaja, confiem que és així.
Des del Consell Comarcal també s'ha enviat el document a l'Agència Catalana de l'Aigua, a qui, a més, s'ha preguntat pels usos de l'aigua que arriba a l'embassament de Riu de Canyes després que fa uns mesos sortís a la llum que diversos ajuntaments destinaven l'aigua del pantà a usos no regulats per la concessió. I polèmica altra vegada amb el Rally, i és que si bé el Consell d'Alcaldes i el Consell Comarcal van aprovar una moció en la que no es volia el pas de la cursa pel Priorat, els entrenaments previs sí que es realitzen per les carreteres de la comarca. El president del Consell Comarcal afirmava en declaracions a Ràdio Falset que el Consell d'Alcaldes ho tractarà en la propera reunió, però es mostrava dolgut perquè no s'ha avisat als pobles afectats.
A mi em sap greu de que es facin les coses d'aquesta manera, perquè, home, precisament hem estat parlant amb trànsit, hem estat parlant no fa gaires dies amb el conseller d'Interior, ostres, i que després, ja sapiguem la voluntat de la comarca de que no hi hagués l'oral i tal, bueno, doncs llavors et fan les proves i nosaltres sense saber res. No crec que sigui correcte.
El Rally Catalunya Costa Daurada se celebrarà l'últim cap de setmana d'octubre per les carreteres de la demarcació. I ja es coneixen els premiats als Premis Binari 2018, que entrega el portal especialitzat badevi.cat amb l'objectiu de donar a conèixer l'ampli ventall de vins que s'elaboren al país. Com sempre, els vins de la DEO Montsant i la DEO Cup Priorat han estat distingits en diverses categories. Entre els vins de la comarca premiats hi trobem el Rebeldes 2017 de Winey Social Wines, a la DEO Montsant, que s'ha endut el Binari d'Or 2018 al millor negre jove. En la categoria de negres de criança fins a 12 mesos, l'Embruix de Valllac 2016 de Porrera s'ha endut el Binari de Bronze, mentre que pel que fa als vins negres de guarda, el Poboleda Videvila 2013 s'ha endut el Binari de Plata i el Roca Roja del celler Marco Vella el Binari de Bronze. Així mateix, el reguitzell de premis no s'acaba aquí, i és que el Cocafitó Dolç de la DEO Montsant ha estat reconegut amb el Binari de Bronze en la categoria de vins dolços, rancis i de postres. Precisament, el celler Coca i Fitó també s'ha emportat el Premi Especial Binari Akbar a la millor etiqueta de vi del 2018 gràcies al Jaspi Blanc 2016, Jaspi Negre 2014 i Samsara 2015. El vi que s'ha endut, però, el reconeixement més important és, curiosament, un blanc de la DEO Costes del Segre. Cérvoles Blanc 2016 de Cérvoles Celler ha estat reconegut amb el Gran Binari d'Or al millor vi català del 2018. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Empata un gol del Falset Esportiu en la seva visita al Camp del Montbrió el passat cap de setmana. Tot i avançar-se al marcador gràcies a un gol de Joan Abante al minut 33, el Falset va acabar cedint l'empat al minut 89. Amb aquest empat, el Falset cau fins a la cinquena posició amb 13 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans reben a la Floresta demà diumenge a les 12 del migdia al Nou Domènec Aragonès. Nova derrota del Porrera, que va caure per la mínima en la seva visita al Camp del Salou. Els prioratins continuen amb la seva mala ratxa de resultats i es mantenen 15ens a la taula amb tan sols 2 punts. El Porrera rep el Maspujols avui a les 5 de la tarda. I el juvenil del Falset, per la seva banda, va debutar amb victòria a la Lliga imposant-se per 3-2 a les Borges del Camp. Pels falsetans van marcar Marc Tares per partida doble i Isaac Escoda. Amb aquesta victòria, els juvenils es col·loquen tercers a la classificació. Aquest cap de setmana, els nois de la capital del Priorat visiten el Montroig avui dissabte a les 4. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que es caracteritza per la seva inestabilitat, però amb pluges molt diferenciades d'uns llocs als altres que han estat en alguns moments torrencials cap al litoral i cap a l'interior aquestes pluges ens han afectat més poc. El que queda de cap de setmana de moment es presenta estable fins a demà al diumenge en què la situació tornarà a inestabilitzar-se i aquestes pluges que hem tingut de tipus tempesta i torrencials podrien tornar-se a repetir sobretot a les zones propers al litoral. Cap a l'interior, de moment, sembla que podrien ser més minces o de més poca importància. Les temperatures, amb pocs canvis, petites oscil·lacions, d'alts i baixos en aquests dies, i així continuaran en una situació, podem dir, de tardor primerenca. Una situació, doncs, d'estabilitat els primers dies i el diumenge, altre cop, tornarà a l'inestabilitat. I en quant a efemèrides, hem de destacar que en aquestes dates una gran crescuda de l'Ebre, tal dia com avui de l'any 1783, es registrava potser la crescuda més grossa de que se'n té notícia, en què Xerta va pujar 16 metres, a Tortosa 9 i a Tortosa hi va haver 85 morts.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé!